els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. L'obra que aneu a escoltar avui no entra dins dels cànons habituals de la música que posa normalment en aquest programa, però pense que paga la pena i ara contarem per què. Anem a escoltar música del primer terç del segle XX, que, malgrat ser molt conegut, segurament no té el reconeixement en aquests moments que caldria a un cert tipus d'obra seua. Estic parlant de Manuel de Falla. Jo suposo que tothom coneix a Manuel de Falla, sap que és compositor d'obres enormement conegudes, d'obres que junten Turina i Granados, que podrien anomenar-se seguidors de les corrents nacionalistes que n'havia en aquell moment en Europa, però que, malgrat el que poguera semblar, quan un es fa vell que se suposa que es fa més conservador, en aquest cas la trajectòria de Falla va ser molt probablement, no diré la contrària, però sí un poc atípica. Les seues obres que es podrien associar més, El sombrero de tres picos, El amor brujo i moltes d'aquesta època són dels anys 10-20, són obres que són fàcilment reconeixibles per un cert nacionalisme espanyol musical que després, lamentablement, i durant l'etapa franquista, es va voler assimilar a un cert tipisme. Les obres tenien prou més substància que això. N'hi ha molts crítics musicals que, referint-se a la música que aquests feien, i la que després va ser exitosa, com per exemple la música de Joaquín Rodrigo i el seu famosíssim concert d'Aranjuez, diuen que la música que es va poder fer a partir del cop d'estat dels franquistes era una música que anava una línia conservadora, per entendre'ns, seguint, això sí, els cànons d'un cert neoclassicisme, però sense tractar d'anar molt més enllà. Mentre que gent com Falla, com Turina, com Schafter, etc., varen anar un pas més enllà normalment i en alguns casos molts passos més enllà. Una certa carambola personal m'ha permès conèixer l'obra del Trio Arbós, grup de cambra, que liderat pel granadí Juan Carlos Garballo, pianista, compositor, ha fet l'estiu passat una nova posada dempeus d'una obra clau per a molts erudits musicals en el tema Falla, que, malgrat ser una obra reconeguda en el seu moment per tota la crem de la crem dels músics europeus, té dos problemes que el propi Juan Carlos Garballo, en la llarga introducció del llibre del CD en el que s'ha publicat, enumera molt clarament. Una primera és que la seva durada d'escassament uns 14 minuts la fa molt difícil d'encaixar en un concert sense que quede com una miqueta arraconada i que no siga la protagonista del concert, per entendre'ns. Altra circumstància que fa problemàtica la seva programació és la atípica composició del grup que va dissenyar Falla per al seu subtil balanç de sons. És una formació en la que, a part del piano, violí i cello habituals, està una viola i, sobretot, tres vents. Una flauta, un oboè i un clarinet. Circumstància problemàtica per als programadors perquè la seva presència, molt probablement, al nivell de solistes que demana l'obra, no estaria fàcilment encaixable en la resta d'un concert estàndard. Allò que aneu a escoltar, i a més per duplicat, i ara m'explicaré, és el concert per a clavicèmbal o pianoforte, entre parèntesis, diu el propi compositor, flauta, oboe, clarinet, violí i violoncel. L'aneu a escoltar en les dues versions que el Tirio Arbós ha fet en un CD molt especial amb les dues versions, és a dir, una versió amb el clavicèmbal, que és en principi, i per raons que ara després comentaré, l'instrument per al qual estava escrit i pensat, i la segona versió que aneu a escoltar serà la versió per a piano en compte del clavicèmbal. Les dues versions les va plantejar el propi compositor, però la seva relació a la gran música i instrumentista que va ser Banda Lambdoska, autèntica ressuscitadora del clave i la família del clave, entre els quals evidentment el clavicèmbal, va fer ella allà a començament del segle XX. Va influir absolutament en la idea que va tindre Manuel de Falla en compondre aquesta peça. La música, potser a hores d'ara, no vos sonarà com molt rara, per entendre's, malgrat que en el seu moment era una obra d'una certa avantguarda clara. El que passa és que l'habilitat de Manuel de Falla per combinar les tradicions de la música hispànica de l'època, sobretot el Renaixement, i determinats tics del folklore, junt amb les tècniques compositives i orquestrals del moment en què ell estava fent la composició, per una part l'impressionisme i les innovacions que Chenkon, Schoenberg o Stravinsky estaven fent dintre del que eren els conceptes musicals de l'època. És una peça que té una subtilíssima mescla de sonoritats en les que precisament l'aparició del clavicèmbal dona un toc d'una originalitat enorme que, sobretot, el començament del primer moviment dels tres que té aquesta peça, penso jo que vos impressionarà per el seu allau de notes com si fos una tempesta d'aigua caigent en gran quantitat, a l'estil, per exemple, d'algunes peces de Bach, que ja no era exactament l'estil que estava de moda en aquell moment. El temps ha fet que algunes sonoritats que en el seu moment eren avantguarda o més o menys novetats siguin sonoritats similades pel gust dominant. Però penseu-vos que en aquell moment estaven en Espanya fent músiques molt folcloristes en general. Ell, el primer que va fer en un cert moment, influït per Pedrell, encara que les seves orquestracions tenien clars influxos de les novetats europees de, jo què sé, de Debussy, de Ravel, etc. Tots ells personatges que va conèixer en una llarga estada en París, en la que es va relacionar amb gent com Turina, Albéniz, Debussy, com he dit, Polidka, Maurice Ravel, Stravinsky, Joachim Nin, Granados, Pau Casals, Josep Maria Sert, l'arquitecte, i Picasso, per exemple. La gent de l'avantguarda que en aquell moment estava espentant la innovació cultural i artística en tot el continent europeu. Anem, doncs, a escoltar aquesta peça en la seva versió per a clavicèmbal, concert per a clavicèmbal, flauta, oboe, clarinet, violí i violoncel, en la versió del Trio Arbós, format per Juan Carlos Garballo, que toca el clavicèmbal i dirigís el conjunt, Ferdinando Trematore al violí, José Miguel Gómez al violoncel, Julia Hu a la viola i tres il·lustríssims valencians, Juan Carlos Chornet a la flauta, Eduardo Martínez a l'oboe i Joan Enric Lluna al clarinet. Com veieu, el Garballo va tindre una cura enorme en procurar-se gent excel·lent de cadascun dels instruments a l'hora d'abordar aquesta peça que està tocada amb una intensitat i un carinyo enorme, i això ho notareu en la interpretació. En escoltar-la la primera vegada em va enamorar absolutament. Espero que ara en escoltar-la gaudiu de la mateixa impressió que jo. Està estructurada en tres moviments: allegro, lento, jubiloso ed enèrgico i vivace, flexible i scherzando. Evidentment, cal una bona reproducció per a poder apreciar tots els matisos sonors d'aquesta delicadíssima peça d'orfebreria musical. elaborada de manera molt lenta, molt minuciosa, molt detallista, molt treballada, com era allò normal el Manuel de Falla, és una peça que, malgrat la seva curtedat en el temps d'execució, va estar elaborant-se al llarg de 3 anys, amb la consegüent desesperació de Banda Landowska, que esperava la peça per a que l'estrenara ella. Finalment va ser estrenada per la pròpia Landowska i un grup selecte de solistes a Barcelona el 5 de novembre de 1926. L'havia començat en l'any 23 i per 3 vegades Banda Landowska havia inclòs l'estrena de l'obra en les temporades 23-24 i 24-25. L'estrena finalment no es va fer de manera molt adequada perquè pràcticament fins a l'últim segon de l'estrena a Barcelona Falla va estar retocant la partitura i no va quedar molt clara l'obra. Resultava, sembla, segons diuen les cròniques, una miqueta que no quedava redona, per dir-ho d'alguna forma. És evident que després va tindre interpretacions en Siena, en Nova York, en Boston, interpretada per la Banda Landowska, i va ser un enorme èxit. La peça va ser enregistrada fonogràficament pel propi Falla al clavicèmbal amb un cert enuig per part de la Landowska, que temia perdre una miqueta com la propietat de l'interpretació de l'obra. Com hem dit, la va gravar el propi Falla, envoltat, evidentment, d'un grup selectíssim d'intèrprets dels altres instruments. De tota manera, era el clavicèmbal l'instrument protagonista per a l'obra, segons Falla, i de fet sempre va dir que en l'execució el clave tenia que estar en primer lloc i els altres una posició més endarrerida. Però això no llevava per a que tots ells tingueren una posició d'un cert protagonisme en un moment determinat. Una dada curiosa és que el concert va estar composat des de la tercera part fins a la primera, és a dir, es va escriure primer el tercer moviment, després el segon i s'acabà d'escriure el primer moviment. Això és una mostra de també la forma de treballar de Falla, que es mirava i es remirava tot moltíssim. De fet, l'obra que estava treballant quan va morir, la famosíssima Atlàntida, que va acabar després el seu deixeble Ernest Halffter, doncs estava treballant 20 anys en aquesta peça. No era d'escriptura ràpida, tipus Mozart, el Manuel de Falla. L'obra, quan va estar estrenada a París, amb Falla al piano i al clavicèmbal, uns anys després, va tindre una divisió d'opinions i, encara que majoritàriament la versió per a clavicèmbal va ser la que guanyava dintre dels cercles, per dir-ho així, més avançats en quant a novetats, en quant a innovacions estilístiques i sonores musicalment parlant, per exemple, va estar molt elogiada per Debussy, per Ravel, per Stravinsky, però també va tindre gent que se va estimar més la versió per a piano, perquè el piano és evident que té un so més fort, més potent, a més és capaç de mantindre les notes durant un cert temps, cosa que el clavicèmbal no pot. Era una qüestió de, com de gustos, diguem-ne, encara que és evident que Falla va escriure la peça per al clavicèmbal i dedicada a la Landowska, no va renegar mai en absolut de la seva versió per a piano, que ell també va escriure a les observacions escaients per a que el piano estiguera d'acord amb la resta d'instruments i aquesta composició tan rara de vent i corda. Per a que pugueu gaudir un poc més d'aquesta joia de Falla, segons, ja dic, la majoria de la crítica, la seva obra més rodona de la seva època ja més major, quan se'n va allunyar més d'aquest, entre cometes, folclorisme que havia tingut en tota la seva producció anterior, en molta de la seva producció anterior, que tant d'èxit li havia donat, anem a posar també ara la versió a piano del mateix grup del qual l'heu escoltat la versió en clavicèmbal. És una versió sonorament diferent, però tan preciosa i tan moderna, podríem dir, com la versió per a clave, perquè no sols està el tema de la sonoritat d'aquest instrument que Van de Lambdós que havia ressuscitat i que, segons el mateix Falla, si no haguera sigut per ella, avui en dia seria tan sols una curiositat en algun museu d'instruments musicals. Com a detall interessant que cal saber, molta de la música d'aquesta obra, d'aquest concert, són variacions sobre una vella, bellíssima cançó castellana, no se sap si anònima, i recollida per Juan Vázquez, un autor del segle XVI o de la seva autoria, que per a que pugueu entendre l'origen d'unes certes sonoritats, vaig a posar-vos en la versió del grup Hesperion XX dirigit per Jordi Savall i interpretar la preciosa veu de la Montserrat Torrent. La cançó és De los Álamos Vengo Madre. I a continuació posarem la versió per a piano i el mateix grup instrumental del concert de Falla.
De los Álamos Vengo Madre, de ver cómo los miré al aire, de los Álamos Vengo de ver a mi linda amiga. De los Álamos, de los Álamos, de ver cómo te tomas, de ver a mi aire. De los Álamos, de thank you.
Thank you.
Cal destacar que les gravacions que heu escoltat es varen efectuar en l'Auditori Manuel de Falla de Granada el setembre de 2022 a iniciativa i espenta sobretot del director del Trio Arbós, Juan Carlos Arballo, que és pianista, és professor al Conservatori de Madrid i és moltíssimes coses i que té, per cert, en el segle XXI una enorme quantitat de gravacions fetes de les temàtiques més variades, una persona que no es queda en un àmbit o en una època musical. Dintre de les intencions del disc estava la de marcar la peça de Manuel de Falla dintre de les composicions que coetanis seus, contemporanis de Manuel de Falla, varen fer. Una forma de comprendre i de comparar sonoritats, estils i intencions per part dels músics de l'època. Com que el programa no dona per a més, anem a posar el primer moviment d'un quintet per a piano i quartet de corda feta en l'any 36 de Joaquim Nin Culmell, un músic català que va ser amic per Manuel de Falla i que el Trio Arbós amb Juan Carlos Arballo al front ha enregistrat també en aquest disc que vos estem posant. Anem doncs a escoltar aquest primer moviment lento, alegro, non troppo del quintet per a piano i quartet de corda de Joaquim Nin Culmell. I en això acabarem el programa. I fins ací el nostre programa d'avui dels Camins de la Música. Un programa d'una temàtica un poc atípica respecte a allò habitual en la nostra programació, però que quan en trobe alguna cosa que pense que paga la pena, que no tinc dret a guardar-me-la per a mi, vos la pose i pense que vos va agradar tal i com m'ha agradat a mi. Espere que hagi estat aixina. Sabeu que esteu als Camins de la Música, al 104.4 de la freqüència modulada a la ciutat de València, els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes en repetició a les 11 i mitja nit, que a 6 hores podeu escoltar també en streaming des de la web de la emissora radioclara.org, que algun dia després apareixerà també en l'iVox del Ràdio Clara en l'apartat del nostre programa i que, clar, el podreu trobar i descarregar en format MP3 de qualitat màxima des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on també podreu trobar algunes referències a un petit comentari i enllaços per a que aquelles persones que tinguin interès o que els hagi despertat l'interès, la música que heu escoltat, puga ampliar allò que se sap sobre aquesta peça tan preciosa i sobre Falla en general. Sobre la peça ja vos dic que n'hi ha una enorme quantitat de comentaris i fins i tot monografies que estan accessibles via la xarxa. Amigues, amics de Ràdio Clara i dels Camins de la Música, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Molta salut per tothom.